anys.
Exacte. Avui en dia una infracció d'un menor d'edat, el responsable del pagament de la multa són els pares o tutors legals. Per tant, bueno, ja que aprofundim aquest tema, és un tema seriós i, bueno, però no és cap qüestió negativa. I el que sí que trobo molt positiu és que, home, un jove que estigui preparat i que pugui accedir a conduir, home, si pot conduir una moto i un cotxe, doncs per què no conduir una camioneta o un camió i així accedir a llocs de feina? Doncs això també és important.
Queda clar, senyor Perona, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més al 9C.
A vostè, i que gràcies. Vagi, i records de la taula, que algú ja el coneixem.
Molt bé.
Queda dit, que vagi molt bé. Bona nit.
Adéu.
Passa gairebé un minut de les 10 de la nit. Anirem també acomiadant aquí la tertúlia d'avui. Eulàlia, Enric, Isabel, Jordi, gràcies.
Molt bé.
Gràcies. Gràcies. Bona setmana.
Setmana que ve, crec que... No sé si em sembla que hi ha... Sí, eh? Hi ha programa? No sé si... Ja hem fet un embolic. No sé si hi ha futbol, si no n'hi ha... En fi, ens veiem la setmana que ve.
Molt bé. Adéu.
Adéu. Les 10 i un minut. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que Miquel Iceta serà el nou ambaixador d'Espanya a la UNESCO. Fonts del govern espanyol ho confirmen a RAC1. L'exministre de Cultura i Esports substituirà José Manuel Rodríguez Uribes a l'Organització per l'Educació, la Ciència i la Cultura, amb seu a París. La idea és que el Consell de Ministres de demà aprovi el nomenament d'Iceta. Un cop l'elegeixin, l'exlíder del PSC renunciarà a l'acte de diputat al Congrés.
Més enllà d'això, l'Associació de Jutgesses i de Jutges per la Democràcia, que pressiona per renovar el Consell General del Poder Judicial.
I és que justament avui fa 5 anys exactes que la cúpula judicial espanyola té el mandat caducat i el PP ja ha avançat que no pensa fer res per desbloquejar-lo. L'Associació Jutgesses i Jutges per la Democràcia posa el crit al cel per la situació que viuen i critica que el Partit Popular vol conservar la majoria actual, el CGPJ, perquè correspon a la majoria política d'ara fa 10 anys, quan governaven. En una entrevista aquí al 9C, una de les membres de l'associació, Maria del Prado Escoda, ha explicat com els afecta aquest bloqueig.
Doncs acaba tenint efecte. Són els membres del Consell General del Poder Judicial els que designen els alts càrrecs. President del Tribunal Superior de Justícia, els presidents de l'Audiència Provincial, també hi ha magistrats, en concret, del Tribunal Suprem, que no estan sent renovats. I aquestes vacants, al final, el que produeixen és un endarreriment en la resolució d'assumptes. I pensin vostès que al final és el Tribunal Suprem l'última instància.
I critica la utilització de l'expressió lofer, el que es coneix com a guerra judicial. Diu que pot sembrar dubtes a la ciutadania.
Ingressa a presó un dels dos agents del CNI detinguts per filtrar informació confidencial als Estats Units.
Se'ls ha arrestat per un suposat delicte de revelació de secrets. Una jutgessa de Madrid ja ha obert diligències en contra seva. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmat que la denúncia s'ha presentat des del propi CNI. Robles no ha volgut donar informació sobre el contingut de la informació que aquests dos agents haurien filtrat al país nord-americà. Sigui com sigui, el Codi Penal castiga amb penes de fins a 12 anys de presó els delictes de traïció per espionatge.
Demà arrenca, d'altra banda, l'operació sortida pel pont de la Puríssima.
Trànsit calcula que 460.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona. Com ja és habitual, la previsió és que l'AP7 concentri la majoria de retencions de l'operació sortida. Per mirar de reduir les cues, Trànsit obrirà per primer cop un carril addicional a l'AP7 entre Montornès del Vallès i Hostalric, en sentit Girona. El tram sud, Trànsit limitarà a 80 km per hora la sortida de Barcelona fins a Gelida. A més, durant el pont, els Mossos faran més de 1.500 controls.
I acabem explicant que Cesc Freixas anuncia que farà una aturada indefinida a partir del 2025.
El cantautor s'aturarà per primera vegada des que va començar la seva carrera musical, ara fa 20 anys. Justament l'any que ve, per celebrar les dues dècades de l'escenari, farà una gira especial amb un nou format que s'allargarà fins al 2025. Serà llavors quan Cesc Freixas s'aturi. En un comunicat a les xarxes, Freixas diu que potser serà de 2 anys o potser més i diu que necessita fer-la per acabar. Avança que el mes de gener publicarà una nova cançó de comiat.
Doncs, en fi, un cantant més, un cantautor més, que se suma a aquesta moda, no?, d'aquestes aturades indefinides que venim sentint també aquests darrers anys. Gràcies, Pep, bona nit.
Fins ara.
Als esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què fareu avui, el tu diràs?
Home, hem de seguir sucant pal al bon partit del Barça ahir contra l'Atlètic de Madrid.
Perquè
passa poc aquesta temporada que el Barça faci un partit tan complet. Anirem fins a Madrid per saber com s'ha viscut el gol i la celebració de Joao Félix, que recordem és un futbolista cedit per l'Atlético i que ahir, en canvi, va tenir una actuació estel·lar i no va agradar massa als de l'Atleti de Madrid. El nom propi del dia, però, perquè al Barça les notícies duren poc, les bones, Ter Stegen, que podria passar pel quiròfan pels problemes que té a l'esquena, li afecten a la cama quan li pincen aquest problema discal que té, i si passa pel quiròfan estarà entre 2 i 3 mesos de baixa. Ho comentarem primer al Consell del Tu Diràs, com cada dilluns, reunim Santi Nolla i Antoni Bassas, i després a la tertúlia amb Fernando Polo, David Bernabéu i Lluís Carrasco, i com sempre ho tancarem amb el final feliç i el David Llorenç.
Doncs a partir de 2:15, doncs, el Tu Diràs amb l'Aleix Pariser. Fins ara, Aleix.
Fins ara.
Gràcies. I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Demà més abrigats, eh?
Sí, més abrigats de bon matí. No farà tan fred com ahir a primeres hores, però una mica més que avui. Al centre del dia, en molts casos, recularem entre 2 i 4 graus. Un matí ventós a les comarques de Tarragona, una mica encara a la tarda, però menys que al matí, i també una mica tramuntana moderada al nord de l'Alt Empordà, també durant la primera meitat del dia. Començarem, de fet, el dia demà amb alguns ruixats a les comarques de Girona, però mig matí ja hauran desaparegut, i al llarg de matí nevarà també cap a la Vall d'Aran, però també cap al migdia tot plegat anirà desapareixent.
Fins demà, Abel.
Fins demà,
gràcies.
Que vagi bé.
Les 10 i pràcticament 6 minuts, fem una pausa i de seguida el No s'ha parlat prou.
RAC 1. Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini. I el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excelentia.
Nova convocatòria de la beca dels Premis Carles Rahola per projectes de recerca o d'assaig sobre el periodisme i els mitjans de comunicació a les comarques gironines. Pots presentar la teva proposta fins l'11 de gener del 2024. Més informació a premiscarlesrahola.cat. Ajuntament de Girona.
El regal més original el trobaràs a Norma Còmics. Superherois, mangas, samarretes, figures, tot el que et puguis imaginar i molt més. Som al passeig de Sant Joan 7, a l'Arc de Triomf. Regal a Norma Còmics.
Del 5 de desembre al 7 de gener, el Nadal amarra el port.
La llum, la música i el color ompliran el Port Vell de Barcelona per terra, mar i aire, amb fires, atraccions i activitats per a tota la família.
T'esperem al Moll de la Fusta el dilluns 5 de desembre a 6:45 de la tarda per encendre la llum del Nadal amb l'actuació del grup Beta del Super 3 i l'estrena del nou espectacle de la Torre de Jaume I.
Aquestes festes, vine al Port Vell.
RAC 1. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 7 minuts. No s'ha parlat prou d'avui amb la Candela Figueres. Candela, com estàs? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
I la Priscila Magrinyà, què tal?
Hola, bona nit, com esteu?
Quants dies, no?
Ui, sí, molts. Ara feia molts. Jo no me'n recordava que fèiem secció en aquest programa.
Mira, jo t'he de dir que avui he preguntat, a qui li toca avui? Ja com que marxeu i llavors feu dies i canviem i...
Bueno, no, sí, culpa nostra.
Cap retret,
eh? Culpa nostra.
No, també hem tingut algun futbol entremig. Va, qui comença avui? Ja he perdut el compte de qui li tocava. Us doncs ho heu aclarit si entre vosaltres o no?
No ens hem aclarit, però no. Ho decideixo...
Vinga. Tu acabes de decidir que fas tu.
Començo jo.
De què no s'ha parlat prou?
A mi m'agrada anar visitant llocs, ja ho sabeu, que sempre llocs. Aquí, allà, no sé què tal. I hi ha una visita, a Barcelona concretament, que tinc entre cella i cella des de fa molt de temps.
A veure.
Que és anar a veure la Model de Barcelona. La presó.
Mira,
Model
jo,
de
jo
Barcelona.
Jo també. Sí. Ara fins i tot una mica de vergonya perquè fa com, no sé, més de 2 anys que ho tinc pendent i no hi vaig mai.
Doncs ara us diré, jo l'he vist, però no per una visita concertada, sinó perquè hi vaig anar a gravar una història. No vaig tenir...
Hi vas estar temps.
Sí, perquè tinc un passat, Ballonesta, ara t'ho explico.
Tots tenim un passat. No et sentis malament, Ballonesta, perquè és que realment és molt difícil i en les seccions normalment vens a explicar el perquè de les coses. Jo aquí vinc a preguntar avui, perquè...
Sisplau. Doncs, oients atents, que volem respostes.
Bueno, o l'Ajuntament de Barcelona, o realment, la presó Model, doncs és un espai que molta gent té moltes ganes de visitar, i és molt, molt, molt difícil reservar les entrades. Tu les has de comprar, te les trobes un cop cada 2 mesos, ara, de fet, si intenteu comprar entrades per desembre i gener ja estan esgotades.
Però què vol dir? Que només les posen a la venda un dia?
Les comencen a posar, per exemple, el proper dia, sí. Això és com Coldplay, nena, o sigui, el proper dia que has d'estar allà davant de l'ordinador.
No, és com anar al celler de Can Roca,
refresh.
No, perquè el celler de Can Roca també obren un dia i...
És l'1 de febrer de l'any que ve, a les 10 del matí. S'obriran noves places per reservar les sessions dels mesos de febrer i març.
Home, doncs ara si ho dius per la ràdio...
Un moment, no, ara... Has dit l'1 de febrer?
Sí, sí.
L'1 de febrer s'obre pel febrer?
Sí, perquè és en caps de setmana i és en divendres, dissabte i diumenge. Ah. No sé en què cau ara l'1 de febrer. No sé si cau
ara. Ara ho miro.
Però aleshores, clar, tu has de reservar
dijous.
I has de ser...
Que ràpid que ets.
Has de ser molt puntual. I aleshores ho he intentat fer diverses vegades, allò que et poses l'alarma al telèfon, de vinga, l'1 de no sé què, vés... I és, de veritat, és pitjor que Coldplay. No, no pots reservar-ho.
Ja el sistema està col·lapsat.
El sistema... No, és que...
Et posen una cua virtual de...
De seguida...
I comences a córrer quan estàs a punt d'entrar.
De seguida s'omple. Per tant, jo des d'aquí llenço la pregunta. Entenc que realment hi ha moltíssima gent...
Per què no has trucat, no? Per
no. Bueno, és que
diuen... Canviat, les coses han canviat.
Ho has de fer online. I aleshores aquesta és la manera. Jo des d'aquí demano, no ho sé, doncs potser si triomfa tant, amplieu, no? Amplieu les
sabem, no?
Les
quantes places hi ha per
això no,
visita.
Això no t'ho sé dir. Pots fer...
Si n'hi ha 20 per visita, doncs...
Clar, que és difícil. Sí que pots anar pel teu compte alguns dies a donar una volta, però clar, a mi el que m'agrada és fer la visita guiada.
Home,
que t'ho expliquin. No, que t'ho expliquin. Perquè
no té res a veure. No té res a veure una visita guiada demanar-hi tu pel teu compte.
Doncs aquí tenim aquest problema que...
Primer que vols solucionar.
Que has de ser una persona molt constant, que has d'apuntar-te al mòbil i tot plegat, i l'altre és que de seguida doncs, ja s'omple. Jo, mentrestant, per treure'm el coquet, doncs, he estat llegint una miqueta sobre la model.
Ja m'estranyava a mi.
Que es quedés aquí.
Clar, no tinc la resposta al per què.
A veure si la visita guiada la faràs tu al final.
Mira, doncs, si és la manera que ens deixin poder entrar...
Però donant toms per fora, perquè no hi podràs entrar.
Clar, no hi podré entrar. La presó model de Barcelona es deia d'origen, amigues meves, presó cel·lular de Barcelona. I per què es deia així? Perquè es tractava de la primera presó catalana amb cel·les. A Vitòria, al País Basc, ja se n'havia instal·lat una feia força anys, el 1861. Aquí es va inaugurar, tot i que encara no estava acabada, el 1904. Si anem a la web de l'Ajuntament de Barcelona, veiem aquesta descripció, la coneixem de sobres, la presó model. Ocupava dues illes de l'Eixample i estrenava un disseny arquitectònic innovador en forma de panòptic, partint d'un cos central poligonal on s'ubicaven els vigilants, naixien radialment 6 galeries amb unes 600 cel·les on s'allotjaven els presos. Què passa?
Aquesta forma mítica ja d'aquesta presó modèlica, una mica tots tenim al cap, també s'han rodat algunes pel·lícules i
així,
sembla que d'alguna manera hem pogut veure per dins com és la presó.
Com la podem veure. Representava, segons ens recorda l'historiador Joan de Déu Domènech, que les autoritats van presentar aquesta presó cel·lular de Barcelona, com un model a seguir, per distingir-la de les anteriors, perquè en les anteriors la gent s'apilotonava amuntegades. Aleshores, aquesta era, cadascú tindrà la seva cel·la i serà una presó model. I l'adjectiu va fer fortuna, aleshores es va oblidar el nom aquest original, la presó cel·lular de Barcelona.
Home, és més fàcil la model.
Sí, es va conèixer com a presó model. Fins al segle XIX, això que dèiem, els centres penitenciaris havien seguit el règim d'aglomeració i un exemple el trobem al Raval de Barcelona, la presó de la Reina Amàlia, que s'havia inaugurat el 1839, és a l'actual plaça Folch i Torres, si us voleu situar molt a tocar del paral·lel. Es va convertir en un cau infecta, aquesta presó, des del primer moment. Ens diu, de nou, en Joan de Déu Domènech, a finals del segle XIX l'ocupació estava tan per damunt de la seva capacitat que Reina Amàlia no era res més que un amuntegament d'homes, dones i criatures sota diversos règims d'internament. Molts la veien com un, i aquí agafo algú,
entre cometes,
antro immundo, per la manca d'higiene i de cura dels captius. I aleshores, davant d'aquesta situació, van dir: home, doncs creem un altre model.
Fem-ho millor.
Si ens n'anem a la Renaixença, se n'alegraven d'aquest nou naixement d'una presó. Deia, el periòdic se complau igualment en unir son modest aplauso als d'aquells que es commouen de goig amb la notícia de que sèriament se tracta de dotar a Barcelona d'una presó digna de la importància d'aquesta capital i dels serveis que deu prestar. Homes són els infeliços que hi sofreixen càstig. Germans nostres que per criminals i objectes que sien, no mereixen jamai que se'ls condemni a un suïcidi lent i vergonyós, sinó una expiació que, relacionada amb el grau de culpa, puga rescatar-los del poder del crim o de ses infames sugestions.
La idea era bona.
La idea era bona. No? Després la model
la
també...
La cosa va anar una mica cap a una situació més decrèpita.
I recordem que van matar molta gent a la model, amb el Garrot Vil, l'últim Salvador Puig Antic. Finalment, com us comentava al principi, la model s'inaugura el 1904 i tenia aquest règim d'aïllament, que per això era cada pres tenia la seva cel·la, i inicialment quasi bé no els deixaven ni parlar entre ells. Imagineu com devia ser el tema. De Reina Amàlia a la model només hi van traslladar els homes.
Vaja.
Les dones i els nens, perquè també hi havia nens a les presons,
van continuar amuntogats.
Es van quedar en aquell antro immundo fins al 1936, que va haver-hi la guerra, i d'allà van passar a un convent reformatori situat on ara hi ha el Corte Inglés, Noemí, a la Diagonal. El Pla General Metropolità de 1976, de l'any 76, ja preveia que la model s'havia de... l'espai que ocupava la model s'havia d'alliberar. Però no va ser fins al 8 de juny de 2017, aquestes coses que triguen de l'administració,
sí,
ja ho sabem.
Talent.
Un dia abans del 113è aniversari de la model, que va clausurar-se definitivament. Encara, ara, si passeu pel costat, ja hi comença a haver a coses diferents.
Alguns equipaments,
també direm barracons, per exemple, hi ha una escola, vull dir que encara estan treballant en ello, però llegim a la pàgina web de l'Ajuntament que la model estarà formada per 7 equipaments públics i espais que donaran servei al barri i a la ciutat. L'espai memorial, un institut escola, una escola bressol, una residència assistida, un pavelló poliesportiu, un espai per joves i espais d'economia social i solidària.
Són amb les mateixes previsions que teníem de tancar la presó el 76 i que finalment va ser el 2017, doncs la anem cosa bé. Va per llarg, eh?
Jo hi vaig viure, prop de la model, els últims anys.
A veure, Candela, cosa de bo. Com formules les frases? No? Com formules les frases?
Doncs creant un bon hype, no? No, dic que jo hi vaig viure els últims anys abans que tanqués i realment sorprèn doncs, tenir una presó al costat de casa, veure el règim de visites, veure la gent esperant fora i dius, clar, generalment les presons no estan dins de la ciutat.
Clar, vull, no, ben
i era
bé.
Quan ja s'estava fent la de la zona franca.
Clar, i realment, la model quan es va fer l'eixample en aquella zona
no hi havia
gairebé res.
No, i que hi ha aquell cas d'aquells mafiosos, que ara no recordo ben bé, però que van assassinar a un pres apuntant-lo des d'un dels edificis del costat, perquè des dels pisos hi havia contacte i fins i tot a vegades els presos cridaven als veïns que estaven a casa seva
i motins, i mira, si
voleu fer una mica de vidilla per allà, heu d'anar al bar de davant de la model, que allà els presos que tenien algú de caler podien demanar un menú allà i no menjar el de la model, que allí tenen una història llarga per explicar.
Doncs mira, mentre no aconseguim entrades, el que podem fer
és anar al bar del costat i escoltar les anècdotes.
Doncs no estaria mal, eh?
Va, de què més no s'ha parlat prou, Candela?
De les voltes que va donar el cadàver d'Evita Perón.
Carai, tu, vull tenir uns temes que...
Oh, com va aquesta cançó, Neto? Però posa-la... La Madonna Valenta, vull dir, té un increscendo. Posa-la al momentasso. Don't cry for me, Argentina. Jo aquí ja estava plorant com una magdalena. La veritat és que tothom coneix qui va ser Evita Perón, però pocs saben els viatges que va arribar a fer el seu cos abans de ser enterrat en el cementiri de la Recoleta de Buenos Aires, que és on descansa actualment. Així que jo avui intentaré explicar-vos de forma resumida aquest viatge, perquè us prometo que és molt difícil, va donar més tombs que Willy Fogg. Vull dir que farem el que pugui. Evita Perón va morir el 26 de juny del 52 d'un càncer d'ovaris, tenia 33 anys, i en aquell moment el seu marit, el general Perón, acabava de ser reelegit president d'Argentina i va ordenar embalsamar el cos d'Evita Perón. No se sap si per mantenir el seu mite, per si mantenir el contacte amb les classes treballadores, si per amor o devoció, però el cas és que ho va fer i va cridar un embalsamador espanyol que era el millor de l'època, que es deia Pedro Ara. Manteniu aquest nom a la vostra memòria.
Vale? De moment no em sona, però apuntat.
Però bueno, apuntat
no
està.
No tens a la gent de
contar.
No.
L'idea de Perón era embalsamar...
I més enllà del doctor Bardalet no conec més.
És important.
És important.
Sí, que no necessitis el Bardalet. Bueno, també és pediatre. Per tant,
sí,
això és
valent. Sí, mai saps en quin moment de la vida el pots necessitar, no? Bé, la idea de Perón era embalsamar el cos i enterrar-lo en un panteó construït especialment per l'ocasió. I al cap d'un any el Pedro Ara ja tenia el cos embalsamat, però el panteó no estava acabat. mort. Així que va decidir guardar el cos a la seu de la CGT, a la principal central sindical d'Argentina, que és on havia fet tots els treballs d'embalsamatge del cos. Un cos que va quedar, vull dir que tu el veies i era perfecte. Semblava una nina de cera, però tothom diu que realment...
És que no, o sigui, Madame Tussaud, eh? Estem parlant
no
de Madame Tussaud,
imaginar-me-la.
Imagina't. Doncs va quedar
bé. El panteó, però, que us he dit, va estar un any embalsamant el cos, però el panteó encara no estava acabat. Dius, quin panteó estava fent? Doncs estava fent un monument de 140 metres d'alçada coronat per una estàtua de màrbol gegant d'un treballador, i a dins hi havia una cripta, vull dir que tampoc era cosa fàcil fer aquest monument. Però bé, mentre s'estava construint el panteó i quan ja havien passat 3 anys de la mort d'Evita, hi ha un cop d'estat militar i Perón s'ha d'exiliar. I aquí és on comença el rosari de l'Aurora pel cos embalsamant d'Evita Perón, perquè el nou govern odia tot allò que faci olor a peronisme, i especialment a la figura d'Evita Perón i les masses obreres que arrossegava. Així que, quan entren a la seu de la CGT i troben a Pedro Ara, allà, amb el cos...
Encara fent tasques, amb un davantal, treballant amb xeringues i tal.
Era la seva obra d'art, i estava allà al costat. Ella estava esperant una...
Que si ho busques, doncs ho trobes, saps?
Sí,
hi ha imatges.
Amb un Google, vull dir, es troba.
D'aquest fet.
Doncs van trobar el cos embalsamat, que semblava això que els dic, una nina cera, que se suposava...
Una mica d'angúnia, sincerament. A mi em recorda Franco, aquí embalsamada, t'ho dic de veritat, una mica.
I era molt més jove, tenia 33 anys,
sí,
aquí només.
Sí, amb els estris,
El Pedro Ara. Doncs bé, el primer que fan quan entren a la seu de la CGT és gairebé que els agafa un ictus, del susto, i després diuen a veure si realment és Evita, perquè ells pensaven que el cos d'Evita estava enterrat i que, o sigui, els hi sobta molt, no sabien que s'havia fet embalsamar.
I aleshores, tot el Jordi Nieto ha vingut aquí a l'ordinador a veure la imatge del cos embalsamat.
Jo, en un primer moment, no l'he vist pel meu darrere, dic, està entrant el Pedro Ara aquí de sobte.
L'esperit de Pedro.
Bueno, aleshores el que fan és, si realment és Evita, és el cos d'Evita, l'hem de fer desaparèixer, així que primer el que necessiten saber si ho és, li analitzen, li tallen un dit, li tallen també un tros d'orella, ho analitzen els metges i diuen, sí, efectivament és ella. Llavors, la intenció és donar-li en principi una sepultura cristiana de forma completament clandestina, important el tema del secretisme, perquè creien que si la resistència peronista sabia que el cos d'Evita estava embalsamat i podrien com avivar les brases, però el cap del servei de la intel·ligència de l'exèrcit, un tal Carlos Mori, decideix obeir les ordres del nou president de facto, que és Pedro Eugenio Aramburu, i en comptes de donar-li una sepultura clandestina i cristiana, que és com havien demanat, carrega el cos d'Evita en una furgoneta i comença a donar toms per Argentina fins que l'amaga de les esgolfes d'un dels seus subordinats.
Era una pregunta estúpida. Quan tu embalsames un cos, precisament no necessites,
exacte,
per això l'embalsames.
Clar, no.
Sí.
Llavors, guardar un cos d'un mite polític, però és igual, guardar un cos, però a casa teva no deu ser cosa fàcil.
Ni agradable, m'atreviria a dir.
Així que una nit, el pobre subordinat, sent sorolls a casa seva, es pensa que és la resistència peronista que han descobert que allà dins hi amaga el cos i que venen a matar-lo amb ell i a emportar-se el cadàver, i el tio dispara a la foscor. Total, que mata la seva dona d'accident.
Ostres, això és una mica Pistorius,
Sí. Després,
no sé si ben bé el mateix,
però sí que realment és molt rocambolès tot plegat. Després del tràgic succés, el cap del servei d'intel·ligència, el Carlos Mori, recupera el cadàver, diu, escolta, el torno a agafar jo, el que l'havia portat per una furgoneta per Buenos Aires, el torna a recuperar i el porta a l'oficina on treballa i el deixa allà guardat dins d'una capsa de ràdio.
No m'està agradant gaire aquest tema.
Doncs jo el vaig trobar al·lucinant.
Estic com visualitzant molt,
Tu visualitzant-te, donant toms per...
No,
visualitzant el tema. Vale.
Sí.
Però bé, que el Carlos Mori comença a embogir amb el cos d'Evita i el va ensenyant a persones properes com si fos un trofeu, fins que l'assenya algú que no toca i aquest algú xiva el president Aramburu i diu, escolta'm, no va ser mai enterrat encara de forma clandestina i aquest tio l'està ensenyant. Aleshores, l'Aramburu el destitueix de forma immediata, i el que fa és encarregar-li amb un altre coronel super antiperonista, doncs, que faci factible el fet d'enterrar-la clandestinament en el
ara
país.
Ara sí, no?
Ara sí, de dir, vinga, prou, deixem-lo de remenar. Aleshores, el que sí que consideren és que ja no es pot fer dins d'Argentina de forma clandestina, perquè consideren que ara sí la resistència peronista se n'haurà enterat i ho trobaran, i decideixen portar el cos cap a Itàlia, concretament a Gènova, amb l'ajuda d'un delegat del Vaticà, i el cos d'Evita viatja dins d'un fèretre d'una suposada viuda italiana que havia mort a Argentina, anomenada Maria Maggi de Magistris, que dius, ja et podies inventar un nom una mica Maria Maggi, tot de memes, i acompanyada de dos homes del servei de la intel·ligència argentina. Però quan arriben al port de Gènova, hi ha una munió de gent esperant el vaixell i els dos homes diuen, merda, ja ens han tornat a descobrir. Diu, no, perquè clar, com que evita viatjar a Itàlia...
Com moltes suposicions que acaben malament en aquest cas.
Però en aquest cas no acaba malament, perquè resulta que en aquell vaixell també viatjaven unes partitures de Verdi que s'havien estat repatriades del Brasil i hi havia molta gent esperant-los. De manera que aquell esglai inicial de ens han enxampat
no era res.
No va passar
no
res.
Era per el cos de Vita, sinó que era per Verdi.
Era per Verdi. Total, que finalment el fèretre, ara sí, és traslladat al cementiri de Milà, on s'hi està 14 anys enterrat. És un primer enterrament, però espereu. I es contracta, de fet, una religiosa que li vagi portar flors, que mai sap a qui li porta realment flors a la religiosa, però sempre hi ha flors en aquella...
Ella obeeix la tasca i...
I ho fa. Ella és una senyora que si li paguen, ella hi va. Fins que l'any 1970, un grup armat del peronisme mata el president Aramburu i el nou president militar del país, per frenar la crisi que hi ha d'estat, posa en marxa un nou acord d'estat que inclou l'expresident Perón i també retorna el cos de Vita. Com a símbol de bona voluntat de dir-li, sabem que tu vas embalsamar la teva dona i està donant toms pel món, te la tornem com a símbol de bona voluntat.
Mare
així
meva.
Que, al setembre del 71, comença l'Operació Retorno, portava aquest nom, tampoc s'ho van treballar massa, i traslladen el cos de Vita del cementiri de Milà a Madrid per carretera, perquè és on Perón estava exiliat, que estava a Madrid. El 73, Perón torna a l'Argentina, i guanya les eleccions, però, oh sorpresa, el cadàver de Vita es queda a Madrid, perquè aleshores Perón ja estava casat amb la seva tercera dona, una tal Isabel, que no volia saber res de Vita. De fet, creia...
Ni morta, eh?
Ni morta, perquè creia que el seu fantasma fins i tot la podia superar políticament. Vull dir, tenia una obsessió amb aquesta figura.
Doncs mira, una mica sí, perquè tothom sap qui és Vita Perón i en canvi ningú sap qui és aquesta tal Isabel, vull dir que...
No, és que clar. Però al cap de poc temps, què passa? Doncs mor Perón, també... I sense Perón, la pressió pel retorn del cos de Vita augmenta. Augmenta tant que els grups de paramilitars peronistes que havien assassinat l'expresident Aramburu, si no recordeu, segresta ara el cadàver d'Aramburu del cementiri i diuen que no el retornaran fins que Vita no torni finalment...
Un intercanvi de cadàvers.
Sí, o sigui, l'Aramburu, que és el president que decideix que Vita se'n vagi a Itàlia, és el seu cadàver és el que fa... Ui, que torni.
Mira, a mi que em cremin, tu.
menys feina. Bé, aleshores Isabel sí, decideix, ara sí, saps què, portem el cos de Vita cap a Argentina i torna finalment al novembre del 74. Llavors Isabel què fa? Vol aleshores fer un altre mausoleu amb el cos de Perón, del seu exhome, amb el cos de Vita i també amb els alts càrrecs argentins.
Aquesta gent és una mica dictadora, sempre amb ganes de mausoleus,
sí,
eh?
Sí,
per favor.
Però... tampoc s'acaba fent el mausoleu, perquè al cap de dos anys hi ha un altre cop d'estat, el del general Videla. I clar, Videla diu, saps què? Aquest festival del cos de Vita jo crec que ja hauria d'anar acabant, que ja porta molt de temps.
Estic al·lucinant una mica, eh?
Sí, és que va ser, en concret, va viatjar pel món 24 anys, de l'any 52 al 76, abans de ser enterrat.
Llavors, no li calia passaport, per això?
No, ella no, perquè era un... Exacte, perquè tenia molts punts d'Ibèria, diu el nieto. Total, que van tornar el cos a la família, el general Videla va tornar el cos a la família, va dir, enterreu-lo vosaltres, doneu-li la sepultura que toca, i la família és que finalment li dona sepultura al panteó familiar que tenen al cementiri de Recoletos de Buenos Aires, que és on està enterrat.
Segur?
En principi,
perquè, clar,
a veure, jo no ho he vist.
Vés a saber.
No sé si donen visites com a la model i tarden de visitar, però no, ara en sèrio, molta gent va visitar aquí el cos de Vita Perón, vull dir, se suposa que sí, que ara hi ha de ser.
No
sé. I a més, embalsamat intacte, com veus a la fotografia.
Sí, he tret les fotografies, perquè tenir-les aquí tota l'estona a la pantalla, doncs ara m'havien començat a inquietar una mica. Mira, veure-les
va vestida de blanc.
Però imaginant-me tota aquesta odissea que va haver de fer per tornar a l'Argentina, doncs no.
També és veritat que com que li van analitzar pels del gos...
Dit i l'orella, sí.
No us ho he explicat, però quan va arribar a Madrid, el Perón se la mira i diu, li falten algunes coses. Però estava bastant bé. Vull dir, és com una nina que porta molts anys per casa teva a les esgolfes i al final dius...
És que, a veure, potser el concepte d'embalsamar...
Ja no es porta.
No sé,
ja no,
si té gaire sentit. Vull dir, és com no voler deixar que aquella persona, no? Voler mantenir alguna cosa física que realment...
Però també se li va fer Dalí. Fins al Verdalet, que tu comentaves, sí, per ser quin passa més bonic. A veure, sí. Els mites, la gent important, doncs no ho sé, hi ha una cosa per tenir-los allà present que dius, és el que tu dius, deixa'ls anar.
Ja, per això, incineració, com diu la ballonesta, incineració.
Ja està, tot més fàcil.
Més fàcil. Bueno, després també és veritat
després,
que hi ha gent,
si
que,
també.
Però hi ha gent que les cendres després no sap què fer-ne i també van amunt i avall.
I són un problema, perquè ens contaminen, pensem que podem llançar-les a qualsevol lloc i no...
Ja, és un altre tema, això, també un altre dia.
Pel proper dia.
En fi, Candela Figueres, Anna Priscila Magrinyà, moltíssimes gràcies.
Ens
veiem d'aquí a uns dies. I abans de donar pas al Tu diràs, Pep Tormos, bona nit de nou.
Bona nit.
De què parlarà demà el Basté?
Doncs farà programa especial en directe des del Centre d'Informació Viària del Servei Català de Trànsit a motiu del 25è aniversari i també les portes del Pont de la Puríssima. Entrevistarà el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
Doncs des d'aquest centre de comandament del Centre d'Informació Viària del Servei Català de Trànsit demà en directe al Món a RAC1. Nosaltres us deixem amb el Tu diràs i tornem demà. Que vagi bé, bona nit.